Doncs mira, aquell 10 de setembre va tenir, aquell 10 de setembre, amb l'aparició de TV3 i amb l'aparició del català normalitzat a través de la televisió, va representar una altra cosa de la que avui parlarem, que és justament del nou fenomen, la nova realitat del doblatge en català. Esclar, amb la mesura que va aparèixer la televisió, va aparèixer tot aquest nou fenomen del doblatge en català. Ja n'hi havia de doblatge, òbviament. Però la televisió va representar un canvi substancial. El que era una petita realitat es va convertir en una gran realitat, en un gran mercat en el que molts professionals van poder expressar totes unes capacitats i unes vàlues que en gran mesura havien estat soterrades.
Per tant, tant les pel·lícules com les dites sèries de televisió, serials de televisió, s'havien també en aquells moments de doblar al català.
I de tot aquest doblatge que aleshores va començar aquella nit i els dies següents, hi va haver-hi una producció que es va convertir en un veritable fenomen col·lectiu.
La producció. La sèrie, sí.
Tu te'n recordes d'un personatge... Ara en parlarem del personatge. Tu te'n recordes d'una sèrie que es deia Dallas, naturalment?
Era potser això? Home, estic segur que molts dels nostres oients en aquests moments es sentiran transportats, perquè sovint la música és molt evocadora d'un moment determinat, i també jo crec que les veus són evocadores de moments determinats.
Pràcticament sempre que feien el Dallas, tothom allà abocat a la televisió, no? Doncs bé, en aquelles primeres emissions d'aquest Dallas en català, un personatge central es va passar una bona part, això almenys expliquen les cròniques, una bona part del primer capítol estirat al llit, en coma, perquè, en fi, després en parlarem, perquè estava en coma, però la qüestió és que estava en coma. Només al final es despertava i pronunciava la seva primera paraula en català, la seva primera paraula en català. No la vull dir jo, crec que l'ha de dir la persona que ens acompanya. A veure si se'n recorda d'aquella primera paraula.
Doncs no, francament.
Bravo!
No, ara sí que no me'n recordo.
Doncs aquella primera paraula era mare.
Mare.
Mare, perquè es veu que en JR es despertava i la primera cosa que deia, segons expliquen les cròniques, era: mare, sentit i dit per tu és com ho vàrem sentir tots. Torna'ns-ho a dir.
Mare.
Oh, esplèndid.
Suposo. Més o menys era aquest.
Doncs aquest mare és de la persona que ens acompanya avui, d'en Arseni Corselles, que és la veu, el doblador, de tants altres, després en parlarem, no? Però d'una manera molt especial d'aquell JR que en aquella nit del setembre de l'any 1983... doncs va donar forma, va donar veu en aquell personatge que va acabar-se convertint en una petita...
És curiós, i a vegades les coses petites són les que agafen una transcendència molt especial i molt gran, no? I clar, no era cap tonteria que des d'una televisió es pogués començar a escoltar les pel·lícules, les grans sèries de tot el món, evidentment amb la llengua pròpia, que era el català, perquè aquest era un dels objectius al qual suposo que era evident que apareixia un mitjà com el de Televisió de Catalunya.
Bueno, com l'Arseni, jo estic segur que la seva veu la reconeixem tots, no només amb la cara del JR, sinó amb moltes altres cares, després en parlarem, no? Però en tot cas tenim amb nosaltres un dels grans dobladors, un dels grans artistes del doblatge, deixem-ho dir així, del nostre país. Unireu notant tots els que ens escolteu a mesura que anem parlant, no?
Jo deia abans que no només la música, una veu de vegades també transporta no només a una època, sinó a moltes històries viscudes, no? I segur que la teva veu, Arseni, doncs, quantes vegades et trobes pel carrer que la gent et reconeix per la veu?
Sí, m'ha passat més d'una vegada, sí. No massa freqüentment, perquè treballant doncs poses la veu que li correspon al personatge.
I a la vida de cada dia...
A la vida de cada dia, doncs vull dir...
No t'hi fixes tant, no?
No, en absolut. Clar. Però alguna vegada sí que m'ha passat.
Suposo que aquella sèrie, tu has fet moltes coses, ja n'havies fet abans i n'has fet moltíssimes després, i probablement els detalls s'esborren, però més enllà dels detalls, aquella sèrie la deus tenir molt present, no?
Sí,
que va ser el Dallas, no?
Sí, perquè de fet va ser... És el més popular que he fet. Aquí va impactar, o sigui, no sé si és pel fet de que era la primera cosa que es feia en català, o que el personatge, perquè era aquell, el JR, era un ximplet d'aquells, un dolent que sempre el veies a venir d'una hora lluny, no? Vull dir que un home que al final es feia estar simpàtic, vull dir...
Al final tothom l'estimava, no?
Sí, ell feia coses molt mal fetes, perquè, en fi, fins i tot contra el seu germà i la seva família, o sigui, vull dir... Però bé, és que va ser molt popular a Amèrica, i ell també era un personatge curiós, se sortia una mica de lo normal, de lo corrent. Per tant, doncs va ser, sí, sí, molt, molt popular, realment.
De fet, l'Arsenio duria a viure aquell dia, 10 de setembre 83, no sé si com a espectador que veia la televisió, però abans d'aquest 10 de setembre probablement va començar els preparatius del doblatge d'aquesta sèrie. Quins records tens d'aquests primers preparatius? Com et va arribar a tu la possibilitat aquesta?
Bé, va ser molt laboriós, perquè, esclar, no hi havia professionals, és a dir, no hi havia doblatge en català. Per tant, vull dir, no d'allò. Aleshores, encara que el doblatge en castellà, curiosament, doncs la ciutat on es feia millor i la que tenia, en fi, en el seu moment més prestigi, era precisament Barcelona.
Has tingut sempre fama de ser una de les millors ciutats de dobladors.
Fins i tot, encara avui, doncs les multinacionals, Spielberg i companyia, doncs les pel·lícules importants encara es doblen a Barcelona. Esclar, nosaltres vam haver de fer, els que eren professionals del doblatge, doncs el que ja tenia una cultura lingüística catalana, doncs no tenia cap problema. Però en el meu cas jo no en tenia massa, perquè anys abans, quan vaig començar, perquè jo vaig començar a la ràdio, no al doblatge, i aleshores doncs el que havíem de fer sobretot era quitar-nos l'acento català, perquè això era... És a dir, un accent...
Anatema.
Sí, un accent de, no sé, gallec o basc o fins i tot una mica andalús, s'acceptaven l'andalusista amb certa simpatia, amb certa gràcia, però no hi... L'accent català era... Allò s'havia de treure com fos. Vam haver de fer un autèntic esforç doncs, per agafar la fonètica castellana i tot això. Al cap dels anys es comença a fer català, doncs al revés. I en el meu cas, com comentàvem abans fora de micro, en el meu cas encara va ser més laboriós, em va costar més per una raó, perquè jo soc empordanès, i aleshores el català que volien aquí doncs, era el que nosaltres en diguem barceloní, no? El de Can Fanga. I, esclar, va ser una lluita constant.
Entre un idioma...
Sí, sobretot amb els lingüistes, amb els que vam haver de lluitar molt, però que, per altra banda, al cap dels anys he de reconèixer que em van ensenyar molt. Vam aprendre, doncs, a fer aquest català estàndard que es pretenia per la televisió.
La sèrie, Dallas, s'havia estrenat als Estats Units el 2 d'abril de l'any 78, per tant ja tenia uns quants anys, i Televisió Espanyola l'havia començat a emetre en castellà i la va emetre fins a finals de l'any 1979. La va deixar d'emetre l'agost del 82, tinc entès, aduint problemes econòmics i també problemes ideològics, sembla ser. Algun responsable de televisió va arribar a dir que Dallas i Dinastia eren un vici i que, per tant, ho deixaven d'emetre. La qüestió és que és cert que aquí el vostre doblatge va començar justament quan ja havien succeït coses en el JR, no? Sí. Hi havia tingut aquest accident i li havien disparat i per això es veu que ell es despertava d'un coma. Vosaltres m'imagino que quan això va començar ja havíeu fet molt de doblatge, ja havíeu treballat durant molt de temps, no? No devíeu anar pas al dia a dia, o sigui, fèieu doblatge molt capítol a capítol?
Ah, no.
Vosaltres ja portàveu temps treballant.
Sí, hi havia sempre. Però bé, de tota manera, de vegades anàvem una mica justets de temps, eh? Perquè, esclar, depenia també de l'entrega que feia la televisió a l'estudi de doblatge i de la capacitat de l'estudi de doblatge i dels compromisos que teníem amb altres d'allò, perquè, esclar, nosaltres fèiem doblatge doncs en castellà i aleshores havíem de fer...
Simultanejàvem les dues coses.
Havíem de fer un forat doncs per ficar-hi la cosa catalana i fins a cert punt ens sentíem moralment obligats doncs
a fer-ho bé.
A fer-ho bé, esclar.
I a tu automàticament et van adjudicar el JR o vas poder elegir o et van dir no, aquest és el teu personatge?
No, vam fer unes proves, em sembla, si no recordo malament, sí, vam fer unes proves. Però li vaig agafar molt l'aire, vull dir, jo l'havia vist en castellà i aleshores, doncs, esclar, vaig tenir ocasió de veure, a mi em va facilitar TV3 còpies de versió original en anglès. I aleshores es tractava d'agafar-li, aquell home era un home que tenia uns tics, alguna cosa una mica especial, no? Una d'elles era, ell va escoltar un doblatge que vam fer en català una vegada i es va fer un tic de riure, precisament perquè va dir que li havia agafat aquell tic del riure, que és que ell home reia amb la E. Ja diuen que la gent que riu amb la A, doncs és una gent bona, bonifàcia i tal, que riu amb la E és una mica, no te'n fies gaire.
Com es riu amb la E?
Doncs aquests tres tocs els vaig procurar calcar i es veu que ho vaig aconseguir. Sempre que feia una malifeta hi havia un plano d'ell al final, que quan havia fet la gran putada, diguem-ho clar, doncs algú
amb un somriure
somreia d'aquella manera. Saps? I es quedava tan ample.